Camins.
Comienza el carrusel de Radio Estel. Tenemos en marcha la primera de las semifinales de la Supercopa de España, que enfrenta al Real Madrid y el Valencia. Conectamos con el estadio King Fahd en Riyad. Doña Carla Buigas, Carlita.
Hola, buena vesprada.
Buena vesprada. ¿Con qué once sale la ceja de Ancelotti y el bueno de Gattuso, don Genaro?
Pues Ancelotti surt amb Courtois a la porteria, Lucas Militao, Rüdiger i Nacho a la defensa, Kroos, Camavinga, Valverde i Vinícius, Rodrigo i Benzema dirigint l'equip a la zona atacant.
Muy bien, ¿y del Valencia tenemos alguna novedad? Yo no conozco a nadie del Valencia.
Sí, el seu porter, que té un nom molt agradable, es diu Mamardashvili. Correia, Zenk, Comert i Gaia a la defensa i Yunus Almeida.
Gaia me suena.
Te suena. Yunus Almeida, Lato, Linu, Kluivert i Cavani, que dirigirà, esperem, l'equip. Cavani, que no ha guanyat mai el Real Madrid, a veure si ho fa avui.
Patrick Kluivert debe ser muy mayor, ¿no?
És el fill.
Ah, és el... Ah, madre mía, llevamos 500 años haciendo radio. Hoy todos somos de Levante, que gane el mejor italiano, pero que sea don Genaro Gattuso. Acaba d'arrencar ara mateix aquesta semifinal. El València no pinta res, per cert, en la Supercopa. No va guanyar absolutament res la temporada passada, però aquí el tenim, jugant una Supercopa d'Espanya. Espera, espera, que t'obren el micro, Carla, que vol fer un apunt de qualitat. Endavant, doña Carla Buigas, Carlita.
Que va ser finalista a la Copa.
Però no va guanyar res, no?
No va guanyar, però va ser finalista.
Però va ser finalista. Bueno, doncs per aquí igual el comprem. Si tu et poses estupenda, Carla, jo te'l compro, va. Per tant, amb tot el dret del món, el València jugant la Supercopa d'Espanya. Vinga, bona vesprada d'aquest dimecres 11 de gener del 2023, dia 1 després d'interessar-nos per la notícia de que 8.000 menors recorren la cirurgia estètica en Espanya. Varem tenir Patricia Martín, periodista, autora d'un article molt interessant en què explicava aquesta realitat, i també l'anàlisi curiós, sorprenent, de la situació amb Francesc Núñez, que era sociòleg de la UOC, que ens va donar la seva visió de tot plegat i ens va parlar d'amputacions. Així, com qui no vol la cosa, pap, ho va colar. I mira, nosaltres vam quedar una mica sorpresos. Dia 1 després també de Rosario Santamaría, que ens va portar la seva versió d'Economia en Valors i ens va portar una entrevista amb la Carol, que va estar encantadora, la fundadora de The Platform. Si voleu recuperar els nostres continguts de dimarts, de cada dia també podeu trobar-ho tots als nostres comptes de Twitter i d'Instagram pilotats per Maria José Mendoza. Recordeu, ens podeu trobar a Twitter, @caminsestel, a Instagram, caminsestel, i en directe a l'aplicació Radio Estel oficial, el Tinder i al web radioestel.cat. Us recordem, de debot esteu, el nou canal 24 hores de la casa, que s'ha creat ara fa molt poc per oferir-vos la millor música. Es tracta de Més Estel i us oferim música, música i més música. El teniu a l'aplicació també al web. Tasteu-lo, que segur que us agrada. Avui dimecres, nova edició de la Macedònia, Macedònia sensible, Macedònia reflexiva, Macedònia XXL, amb el professor Xavier Torrents. Abans que res, l'actualitat de la mà de Júlia Julve i la ja saludada i reivindicativa per part del València, no sé per què serà, Carla Buigas. Després i tot seguit, temps per l'anàlisi, allò amb la calma, espai en Radio Estel per Xavier Torrents, l'analista brutal, analista reflexió, perquè ens expliqui de què vol parlar en un dia com avui, anàlisi, reflexió, opinió, una mica de tot amb el gran professor X. I a més tindrem connexions. Per exemple, parlarem amb el Banc de Perruques, que és un servei creat en el marc del programa Guapes i Valentes. Està dirigit a les dones afectades de càncer de mama, i també parlarem amb la Biblioteca de les Coses. Biblioteca de les Coses, un espai de préstec d'objectes i organització de tallers i activitats. Són alguns dels temes que vol tocar el professor Torrents i aprofundirem amb alguns dels seus responsables. La ràdio nocturna de la casa des d'ara i fins les 9. Tot pot passar quan arriba la banda de camins. La Macedònia, avui més valencianista que Mendieta. Fem ràdio nocturna, que és l'hora.
Amb Rafa Sanahuja, camins.
El professor Xavier Torrents, que fa la seva irrupció en aquest estudi. De seguida el saludem.
Camins.
El magazín del vespre a Ràdio Estel.
Professor Xavier Torrents, bona vesprada.
Bon vespre.
I gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies a tu.
Mira, vull demanar-te, abans que entrem en els temes que ens vols proposar avui per xerrar, que tenim molta estona avui, et convidem fins al final del programa, si et sembla bé. Hem donat una notícia que m'ha cridat molt l'atenció, no sé si estàs assabentat, que és que la justícia europea ha sentenciat a favor d'un treballador que deia que l'empresa li havia de pagar les ulleres perquè es deixava la vista treballant a l'ordinador. Per tant, ha fet aquesta sentència.
Ostres.
I ja veurem com arribarà aquí a Espanya.
No, com arribarà no. Tu i jo ja estem demandant a les nostres respectives empreses.
És que no sé com no ho he fet avui. Conforme estava redactant, no sé com...
Perquè som bona gent i, més, estem en bones entitats o organitzacions.
Jo crec que sí. És una, aquesta, com a mínim, és una bona entitat i organització. I ja parlarem amb TEAC a veure com gestionem això de les ulleres.
Estem en bones cases, però és veritat que les cases també ens han d'acollir bé. I cada any que passa estem al 2023, hem avançat un any més,
sí.
Doncs bé, l'acolliment ha de ser millor, fins i tot amb les ulleres.
Efectivament. Per tant, tenim aquesta primera notícia que m'ha cridat molt l'atenció i que vés a saber com es desenvolupa quan arribi aquí a Espanya aquesta sentència i la gent comenci a demanar ulleres com a pertorbats, que segurament succeirà. Jo és que crec que la gent que no utilitzi també demanarà, perquè som així els espanyols.
Està clar que els oients de Ràdio Estel, si no sabíem que els dos portàvem ulleres, ara ja ho sabem.
És que ara s'ha assabentat que hi ha molta gent amb ulleres aquí en aquesta ràdio, moltíssima. I gent que deuria portar-les...
Però
Ferran ja t'explicaré, perquè Ferran deuria portar, però ell com és així, ell és molt presumit i diu, no, a mi no em queden bé perquè la meva imatge de noi de sort, modern, doncs no m'encaixa, doncs no les porta, però deuria portar-les. Escolta, el primer dels temes que ens has proposat m'agrada molt, m'ha fet fer un viatge interior cap al passat. Perquè estem en el període, en gener, hem arribat al gener del 2023, hem encetat l'any i és el període d'exàmens dels estudiants universitaris. Un període que molts estudiants afronten amb una mica d'angoixa, amb una mica de patiment, s'acumulen molts exàmens, i aquí no sé què ens pots comentar tu des de la teva vessant també de professor.
Sí, bueno, clar, però abans de professor vaig estudiant, eh? Tots, tots hem passat per aquí.
Cocinero antes que fraile,
això,
diuen,
això,
en castellà.
Sí. A veure, diguem-ne que avui en dia les avaluacions no tenen per què ser com abans. De fet, mira, unes coses que també mai he explicat així en públic. Quan era estudiant,
exclusiva,
però ja m'agradava això de la tasca de docència, i, bueno, si algun dia arribo a ser professor, vaig dir, si algun dia arribo a ser professor, en els exàmens no m'agradaria que em fer el que a mi m'estan fent molts professors, que és, diguem-ne, memoritzar. Perquè se suposa que no són professors transformats en metges de neurologia per saber si jo tindré Alzheimer o no, fent una mica aquí la broma, no?
Sí, sí.
Sinó el que haurien d'estar analitzant-me és si jo sé aplicar aquests coneixements. Que en aquella època no es parlava dels conceptes actuals de... que a més de coneixença cal tenir habilitats i competències, no? Uh-huh. I avaluar tot això. És a dir, jo deixaré tenir tot al moment de que facin els exàmens.
O sigui, tu, la teva idea és que tinguin els materials davant.
No és la meva idea, ho fan.
Ah, ho fan, eh?
Sí, sí. A mi poden portar tot el que vulguin, és a dir, els llibres, els articles, els apunts, tot el que vulguin.
També dic una cosa, no sé com funciona, tu ara m'ho expliques, si vols, m'interessa, però en la meva època, quan un professor et deia, estem parlant dels anys 90, etc.
A veure ara quina indirecta em donaràs.
No ho sé, jo, a veure com ho vius tu, Xavier. Però quan un professor ens deia, i podeu portar els apunts, allà sí que ens acollonàvem tots perquè pensàvem, bueno, el que posarà serà insuperable, no, serà un examen complicadíssim quan es deixa portar els apunts. De vegades era així, de vegades no era així. No sé com ho planteges tu exactament.
Sí, no, jo el que plantejo és, diguem-ne, que han de... O sigui, els coneixements que tenen els han d'aplicar. Jo el primer o el segon dia de classe sempre els dic, aquesta assignatura, en faig diverses, però totes tenen la mateixa metodologia, els dic, és com si fóssiu estudiants de medicina en l'assignatura de cirurgia. Ara us imagineu un estudiant de cirurgia que no ha trepitjat mai una aula, que té els apunts dels seus companys i va a un examen de cirurgia o acaba sent metge de cirurgia només amb haver estat pels apunts i mai haver fet cap cas pràctic?
Clar, efectivament, la pràctica és importantíssima.
Importantíssima. Llavors, jo el que faig és que ells aprenguin a posar en pràctica els coneixements. Els coneixements ja els dono per entesos, que els han d'aprendre,
que els
sinó que els han d'aplicar. Per tant, no es tracta d'estudiar què és la ràdio, sinó de fer ràdio, per entendre'ns.
Bueno, és que això és interessantíssim. Jo, que he estudiat comunicació ja de gran, jo vaig, en el seu moment vaig estudiar dret, després magisteri, després he treballat en altres àmbits de la vida i per fi vaig arribar a la comunicació, em vaig adonar rapidíssimament que per moltes assignatures, molta teoria, molts treballs pràctics, però bueno, sobre el paper, quan vaig aprendre el que era una ràdio, a fer ràdio, què s'ha de fer, com sona un programa, quins truquillos, entre cometes, té la professió i com sona millor la ràdio, és quan vaig arribar aquí a Ràdio Estel on vaig fer les meves pràctiques. És a dir...
Però fixa't, jo no rebutjo ni defujo la teoria, però posaré un exemple. A vegades hi ha alguns professors, per exemple, en aquest cas, teoria política, no? O, diuen, no, però això pots fer-ho tu perquè fas polítiques públiques, dissenyes de polítiques públiques, però els que fem teoria política no podem fer-ho. Com que no? Es tracta, en comptes de fer un examen dient què pensava Kant sobre el concepte de ciutadania, o quan ell parlava de majoria d'edat, que no es referia a tenir 18 anys,
no,
òbviament, sinó a aquest concepte filosòfic, a què referia? Doncs aquí la pregunta pràctica seria, davant un cas que ha passat, l'intent de cop d'estat que ha hagut a Brasil,
sí,
com l'analitzaria Kant a partir del seu propi concepte? Mm-hmm. Això és el que em referia com a pràctica o aplicada. Per tant, es pot fer també des de la teoria.
És a dir, agafar la nebulosa de la teoria i portar-la al terreny més terrenyal.
Real, sí.
Real, valga la redundància. Per tant, i els teus alumnes com ho viuen, això?
Pues això depèn dels alumnes. Hi ha alumnes que... No.
Hi ha gent que voldria només memoritzar al final, i no pensar tant.
Sí, hi ha estudiants que m'acaben dient, perquè jo, per exemple, una de les assignatures que faig és l'últim curs del grau universitari, i em diuen, és que clar, tot el grau universitari són 4 anys, amb 8 semestres, amb totes les assignatures que fan, diuen, només hem tingut 3 assignatures d'aquest tipus, de totes les que fan. Llavors, és veritat, els hi sobta, no només això de poder-ho portar tot el dia als exàmens, sinó de que sigui tan pràctic, però molts en diuen que és una de les assignatures que els agrada més, i sobretot que veuen que això sí que els servirà quan siguin ja graduats universitaris, és a dir, que servirà per treballar, diguem-ne, i en la seva vida real. I els, només no els hi agrada, a veure, uns... Però bueno, en aquest cas no em preocupa més enllà del finançament universitari. Aquells estudiants que mai trepitgen l'aula i creuen que la universitat és una universitat a distància, que les universitats a distància bones no funcionen així, si funcionen d'una altra manera. Llavors, clar, a mi em sap greu aquells estudiants que es passen 4 anys sense haver trepitjat una aula i aproven tot. Llavors, com ho poden fer? Ho poden fer amb una part de professorat que també és dolent, igual com hi ha estudiants dolents, hi ha professors dolents, llavors que de fet no saben ensenyar d'aquesta manera, perquè no es tracta d'ensenyar, sinó tant d'ensenyar, sinó jo més aviat sóc un entrenador o un assessor, no? I ells s'han d'entrenar, però llavors s'han d'entrenar. Llavors, en aquest cas, el que han de fer és això, escriure casos, no? És a dir, jo, a més, els faig la simulació. És a dir, vostè és una...
Parles de vostè?
No, però ara et veia tu i...
Sí, imposa una mica.
Et veia tu com a estudiant, ara.
Val.
No, bé. No, saps que això ha estat perquè aquesta tarda, quan tinc, en el cas dels màsters, tinc estudiants llatinoamericans, sí, tenen més l'acostum de parlar de vostè.
Ah, sí, això sí, és veritat. Ells els surt de natural.
Sí, llavors, ara ha sigut aquest lapsus. Ha sigut aquest lapsus.
Perfecte.
Torno als estudiants... Diguem-ne dels matins.
Vale.
No, a veure, del que es tracta és això, de que ells es pensen, jo es dic, tu ara ets assessor o assessora de l'alcalde o l'alcaldessa del teu municipi, de la teva ciutat, o tu ets assessor o assessora del president o la presidenta de la Generalitat. I llavors els hi poso en aquest rol i han de dissenyar aquella política pública, per exemple, fent això.
Jo t'he de dir que els meus estudis universitaris més profitosos, que són els de comunicació, van ser a distància. I jo els vaig gaudir i els vaig treballar molt bé amb la metodologia lògica de la distància, però els meus records d'estudiant, sobretot a l'institut, tinc molt present el professor que entrava amb el totxo dels apunts i anava dictant directament, i vosaltres copieu el que jo dicto, i el que entrava i feia una classe magistral i li deia igual, li donava igual si tu apuntaves o no, perquè ell transmitia i t'anaves empapant del que ell transmitia. És que podria donar-te noms i cognoms. Per tant, molts ànims des d'aquí als estudiants. Ja veiem que els de... El professor
de bueno, una recomanació, si ens escolten ara molts estudiants, és l'aplicació de la neurociència a l'estudi. Va molt bé, però això només pels estudiants, pels lectors també. Vale. És a dir, si tu llegeixes, diguem-ne, una hora abans d'anar a dormir, allò que llegeixis en aquell moment vol dir que no hauràs estudiat una hora, si això ho hagis estudiat a les 4 de la tarda. No, estaràs estudiant les 7 o 8 hores que dormiràs, perquè el cervell, encara que tu després teòricament no te n'recordis conscientment, sí, el cervell està raonant d'allò tan recent que has estat, diguem-ne, visquent en aquella última hora. Per tant, estudies en comptes d'una hora, 9 hores.
Doncs estic pensant que jo passo 9 hores escoltant programes esportius, que és el que jo escolto abans d'anar a dormir. No, faig de tot.
Pues quants gols i quants penaltis i quantes coses passen a la nit.
A la nit, això és un no parar dins del meu cervell. Doncs primer tema repassat, anem cap al següent. El següent tema que ens has plantejat és un canvi molt radical i ens parles de Montjuïc, de la zona de Montjuïc de Barcelona, i tu l'anomenes com el nou Central Park de la ciutat comtal, de la capital catalana.
Sí, jo porto diverses setmanes... De fet,
què està passant?
No, és una idea meva. Porto diverses setmanes el periòdico de Catalunya,
sí,
posant notícies des de la portada a pàgines senceres de donar un nou concepte de Montjuïc. Mm. I és veritat, Montjuïc està infrautoritzat, està inclús bastant oblidat i inclús bastant ocult. De fet, podria ser això, i per això aquest concepte frapa, sí, o agafa, sí, o atrapa, sí, sí, que és tothom que va a Nova York li encanta anar a Central Park, no només veure els gratacels, diguem-ne, que són una meravella.
No he tingut la sort, però sempre al·lucino quan jo veig una imatge aèria de Nova York, la immensitat que és Central Park, perquè és enorme, és grandíssim.
Sí, bueno, les imatges també, ja saps tu, encara que estiguis a la ràdio, això passa a la televisió, diguem-ne, engrandeixen molt la situació.
A mi em fa la sensació que és com una gran illa allà enmig de la...
Sí,
de la
doncs, bueno, agafant aquesta idea del Central Park, sí, caram, per què no fer de Montjuïc això? I això què voldria dir? Això voldria dir, per exemple, que es convidés... I per tant, això vol dir fer molts canvis, eh? Més enllà de... O sigui, vol dir no treure cap arbre, sinó resituar coses que és que no només serveixi per alguns de les persones que van a fer footing o a córrer doncs, per allà, sinó que serveixi simplement per anar a passejar. Anar a passejar, com es fa a Central Park, diguem-ne, no? Mm. I això vol dir, doncs, també millorar moltes situacions. Pensem que hi ha moltes coses, ja des del Museu Nacional d'Art de Catalunya, que és quan comença tota la, sí, muntanya de Montjuïc, hi ha la Fundació Miró, hi ha l'Estadi Olímpic, que per cert n'hi ha el Barça, vull dir...
Sí, la temporada Barça, que ve, si tot va bé, jugarà ja per la remodelació del Camp Nou.
Sí, doncs pues podria començar a ser el moment de fer aquest redisseny, és a dir, donar un... Mira, donar un nou valor públic a Montjuïc amb aquesta idea de ser un centre, el centre parc de Barcelona. O fer que Montjuïc sigui realment de bé comú, el nostre bé comú, el municipal, diguem-ne.
I tu no creus, perquè jo alguna vegada he fet alguna passejada per allà i sempre hi penso que lo complicat és arribar. O sigui, una vegada ja estàs allà, ho deixes perquè té aquest punt de natura enmig de la urbe i és gran i és maco. Però l'accés és complicat, arribar
perquè de moment, fins ara l'accés està pensat només per una mica tipus escales mecàniques o els camins que hi ha al costat, sí, per arribar a algun lloc, en comptes de crear com una mena de matriu més oberta, de que un pugui anar a passejar per més llocs. Uh-huh. No anar a caminar per anar a un indret utilitàriament, sinó passejar tranquil·lament com passa en el cas de Central Park de Nova York.
Doncs aquí queda aquesta idea del professor Xavier Torrens que em sembla molt interessant, sobretot perquè quan vius Barcelona, a mi va passar, quan vaig arribar aquí a Barcelona, jo venia de Castelló, que és un poble, anava a dir una cosa lletja, però és un poble doncs, molt ras.
Tu has de parlar de Castelló i jo de Reus.
De Reus no dic res, però Castelló té moltes cosetes que déu-n'hi-do. Però la qüestió és que jo quan vaig arribar, a mi Barcelona em va em va semblar, em va absorbir d'alguna manera el ritme, els cotxes, el tal. Per tant, tenir un lloc on poder relaxar mentalment i fer aquest concepte de passejada que m'agrada molt, doncs des d'aquí ho reivindiquem. Xavier Torrens, fem una petita pausa i continuem, perquè tenim encara molts temes per tractar i també alguna connexió interessant.
Fins
pausa
ara.
I continuem aquí al Camins.
Ràdio Estel.
Per veure els acústics que has gaudit cada setmana en directe a Ràdio Estel, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure les entrevistes que has escoltat, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure els moments especials dels programes, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. És bo, bonic i de franc. Subscriu-te al nostre YouTube i deixa de buscar el que ja tens davant dels nassos. En un moment tan difícil com és la pèrdua d'un ésser estimat, a Coral Memorial posem a la seva disposició els nostres columbaris ubicats dins de les parròquies de Catalunya. Li oferim 3 mesos de custòdia de l'urna de manera gratuïta. Coral Memorial, columbaris en parròquies. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel. Camins.
Brasils a les dones sempre ha de fer el del jogo bonito. L'aficionat a Alemanya és el tio. La selecció francesa fa la mateixa ràbia que el PSG. Abans de començar el partit, l'aficionat anglès es pren una gerra de cervesa. Els japonesos és l'educació. I jo pensava que Austràlia només jugaven a rugby. L'aficionat argentí també hem de dir que són els poetes del menyspreu i l'insult quan perden.
Amb Rafa Sanahuja.
La roja. Espanya. És la fúria. És la raça. Sobaco. La raça roja. Vamos, Espanya!
I altres persones que expliquen coses.
Cinc minuts que passen de 2:15 de nou amb aquest flow. Seguim endavant en la ràdio nocturna de la casa. Estem amb el professor Xavier Torrens. Fem aquesta xerrada nostra dels dimecres cada 3 setmanes amb ell. I ens hem parlat ja de diversos temes, dels exàmens, de com els planteja, també d'aquesta idea d'un central perc a la catalana, a Montjuïc. I ara fem un altre canvi de tema. Volies parlar, Xavier, dels altres bancs, una mica de l'economia col·laborativa.
Sí, el que podríem anomenar bancs col·laboratius. Mm. I, de fet, encara... tu no te'n recordes de l'última vegada que vam estar parlant aquí en el programa, però vaig dir, podria fer com una mena de minissecció d'una cosa nova. Mira, jo dono una primícia. Jo publicaré un llibre d'aquí uns mesos i parlant avui dels bancs col·laboratius, de fet, començo a explicar una mica aquest llibre. O sigui, que cada 3 setmanes que vingui t'explicaré una part d'aquest llibre abans de que surti publicat. O sigui, la primícia la té Ràdio Estel i avui comencem.
Fantàstic. Doncs...
I parlarem avui d'això, d'aquests bancs col·laboratius que poden ser... ara tu ho explicaràs o parlaràs, ho podràs presentar, però sí. Bueno, són des de bancs de perruques, bancs del temps, bancs d'ulls, bancs de sang, bancs d'aliments, banc de calor...
Banc de dades, també.
Banc de dades col·laboratives. Sí. Hi ha molts tipus de bancs.
Hi ha molts tipus de bancs...
Que no són les entitats bancàries que coneixem.
No, evidentment. És un concepte d'agafar diferents aspectes de la nostra vida, aspectes que necessitem, depenent una mica de les nostres circumstàncies, del que estem vivint, etc, i contactar amb persones que poden oferir doncs, aquestes necessitats que nosaltres tenim i fer aquest intercanvi, no? Aquest intercanvi o aquest préstec, com si fos una...
Gairebé... A veure, és de fet el concepte religiós de banc de germanor. Sí. Podríem dir que els bancs de germanor, com ho haguessin dit potser fa un segle enrere, ara li diem bancs col·laboratius, que és una paraula doncs, que està més en tendència avui en dia.
Sí, doncs mira, com a exemple, tot i que no és ben bé un banc com el que podem tenir una mica al cap merament col·laboratiu, sí que podem saludar ara mateix un que ens ha cridat, i podem parlar d'un que ens ha cridat molt l'atenció, Xavier, que és el Banc de Perruques. Aquest és el concepte i és una iniciativa de la Fundació Oncolliga Girona, que pertany a la Lliga Catalana d'Ajuda al Malalt de Càncer, i és un servei creat en el marc d'un programa que tenen que es diu Guapes i Valentes. Està dirigit a les dones afectades de càncer de mama, que durant el procés de superació de la malaltia doncs han de fer front a aquesta realitat del deteriorament de la imatge personal provocat per la caiguda del cabell i els tractaments tan agressius, no? Podem saludar ara mateix, quan passen 7 minuts de 8:45 d'aquest dimecres, uns minuts també la Paqui Badosa. Ella és presidenta de la Fundació Oncolliga Girona i, evidentment, ens pot il·lustrar sobre com funciona aquest banc de perruques a banda d'altres iniciatives que vulgui destacar. La podem saludar ja. Paqui Badosa, bona vesprada.
Hola, bona nit.
Escolta, com sorgeix la idea d'aquest programa Guapes i Valentes, que és una mica el marc on es dona el banc de perruques, i com el porteu endavant?
Sí, mira, d'entrada, volíem... La Fundació Oncolliga sempre busca aquests buits que hi ha, diguem-ne, no?, d'aquests efectes secundaris de la pròpia malaltia, i com molt bé heu dit, doncs la pèrdua de cabell n'és una, i això afecta moltíssim a la persona, evidentment. Sí. Un tema que t'afecti a l'autoestima, doncs vulguis que no, te deteriora a tu com a persona, diguem-ne, per afrontar, no? Més petit. Per tant, és prou important que nosaltres puguem ajudar totes aquestes dones a sentir-se bé, i per tant, d'aquí va sortir aquest nom que ens encanta, que és Guapes i Valentes.
Guapes i Valentes, que ja descriveix molt bé com són les persones que afronten aquesta realitat. Clar, Paqui, aquesta situació, la del càncer i les seves conseqüències, també físiques, doncs acaba afectant moltes vegades, és lògic, l'autoestima, no?, de les afectades, creant una situació de vulnerabilitat que no ajuda, no?, a afrontar el tractament amb mamins i fortalesa. El banc de perruques és una eina eficaç per ajudar una mica l'autoestima de les persones que pateixen aquesta situació? Com ho veus?
Mira, moltíssim. També sí. Hi ha la dona que opta per naturalitat, i és fantàstic si ella s'hi veu guapa i valenta, no? O de vegades també, sobretot estiu, a vegades pel mocador, perquè també s'està posant molt aquesta peça, el mocador, però majoritàriament la gent vol la normalitat, diguem-ne, val? A vegades t'expliquen que fins i tot per no haver d'anar explicant constantment, ostres, què et passa, què tal, val? És a dir, és una manera com t'ho diria jo, d'anar més d'incògnit i tu amb tu, doncs, sentir-te bé, i jo ja m'ho estic passant, jo em sento valenta, i per tant no he d'anar donant explicacions i no em veig diferent, que això ja fa que vulguis que no te vas... cada cas és diferent, però majoritàriament doncs te vagis sentint més petitona, més, ostres, ara em preguntaran, ara què deuen pensar, i per tant és molt important que la dona, sempre de la vida, però en aquest cas més, se senti molt bé amb ella mateixa. Penseu que a vegades hem vist casos de gent que ha sortit amb llàgrimes als ulls, saps allò de dir, ostres, que bé que em veig, ara sóc capaç d'anar i fer el que calgui. I això és el que es busca. Perdoneu, que la persona se senti capaç de dir, val, doncs jo ara me veig capaç de lluitar, me veig capaç de sortir al carrer i que allò que me manen que he de fer ho faré perquè em sento bé. D'altra manera, també es podria fer, evidentment, no va lligat, però tots estarem d'acord que aquest factor autoestima és importantíssim al llarg de la vida, tothom del món, i en aquest cas més. Per tant, per això aquest treball tan important en què la dona, en aquest cas, perquè és clar, majoritàriament són dones, doncs que se sentin bé, i si elles se senten bé, seran molt més capaces d'afrontar tot el que els vingui al davant, que no és fàcil, però que si amb una actitud positiva, doncs evidentment tot és una mica més de bon passar, saps?
Sí, Paqui, grosso modo, posem el cas, una dona, no?, que té aquesta situació en la seva vida, aquest problema de càncer, pateix aquest punt de tractament agressiu, de pèrdua de cabell. Com funciona concretament el banc de les perruques? Un primer pas, quin seria?
Mira, està molt clar, el primer pas és la gent es posen en contacte amb nosaltres, val? A vegades acompanyats per algú perquè ens ha conegut o ens coneix, val? O la pròpia persona, però normalment és algú que suggereix, no? Llavors venen a l'Oncolliga, a la seu, i molt important penso que la persona que els atén és una psicòloga, i això és molt important, aquest fet, val? Per què? Perquè normalment sabeu que quan el cabell cau, no cau de cop, vale? Comença a perdre'l per matxons, diguem-ne, no? Llavors, aquest pas és molt depriment per la pròpia persona, no? Perquè és un deixar de mica en mica, no? Allò que no voldries perdre. Llavors, què vol dir? Que sentir-se acompanyat per una psicòloga, que és una dolça, a més us ho he de dir, vol dir que fa un acompanyament excel·lent. Vol dir que és, escolta'm, ara el que hem de fer, primer de tot, és rapar, perquè no té sentit que conservem això que en 4 dies serà terra i, a més, només és un record constant del que m'està passant, val? Llavors, que aquesta persona que t'arrapi el cabell sigui una persona que entén molt bé què t'està passant i que te faci aquest acompanyament, com a vegades doncs, et fan l'acompanyament amb la visita de psicooncologia, diguem-ne, no?, pròpiament. Esclar, aquest pas és molt, molt, molt important, perquè no és només el fet de rapar, que podríem dir és un gest mecànic, no? Allà dintre hi ha molta cosa, hi ha molta sensibilitat, clar, hi ha molts sentiments, i aquesta persona, doncs, te va fent aquest rapar mentre te va acompanyant, segurament t'està dient coses que és el que vols escoltar. Per tant, la persona es queda com molt més tranquil·la, diguem. Digues.
No, ho has explicat perfectament. Tenim aquí també el professor Xavi Torrens, que ens acompanya avui. Ens plantejava justament el tema d'aquests bancs diferents. No sé si tens algun comentari o alguna pregunta a fer, Xavier, per la Paqui Badosa, que és la que ens està tenent.
Sí, Nor, bueno, refermar les seves paraules de que els bancs col·laboratius, que en aquest cas seria el banc de les perruques, diguem-ne, que és a partir de la col·laboració de les persones respecte als altres éssers humans, no? En aquest cas, sobretot, especialment, doncs, les dones que pateixen el càncer i, bueno, les persones que pateixen el càncer saben que això, que no només hi ha la vessant física, diguem-ne, sinó que hi ha la vessant de que, bueno, la part de defenses teves és molt important, la vessant psicològica i neuronal, per entendre'ns, per afrontar-ho, perquè és molt difícil, òbviament.
Paqui Badosa, moltes gràcies per presentar-nos aquesta iniciativa vostra. Gràcies també per la sensibilitat que demostres amb les teves paraules, que arriben realment amb molta força a través del telèfon, i molts ànims.
Molt bé, gràcies a vosaltres per deixar-nos explicar i que puguem arribar al màxim de dones que ho necessitin, només faltaria.
Clar que sí, moltes gràcies, Paqui.
Apa, a vosaltres, bona nit.
La Paqui Badosa és la presidenta de la Fundació Oncolliga Girona, que pertany a la Lliga Catalana d'Ajuda al Malalt de Càncer, i ens ha parlat d'aquest banc de perruques amb aquesta passió que ha transmès per ajudar a les persones que tenen, doncs, aquesta dificultat tan seriosa en la seva vida, un servei creat en el marc del programa Guapes i Valentes. Clar, tenim un altre encara... Els bancs és que són de moltes vessants, de moltes vessants.
Sí, pensem que aquesta part col·laborativa, o sigui, aquesta part de que com col·laborem les persones comunitàriament, és a dir, aquesta és potser una altra paraula a reivindicar, no? I a reclamar, la paraula comunitat. Llavors, justament és entre la persona o l'individu i la societat, doncs, hi ha diverses situacions, no?
Sí.
Hi ha la família, hi ha el grup d'amics, però hi ha un concepte que sembla que ens oblidem, que és el de la comunitat. Llavors, comunitàriament hem de construir aquesta societat, i una de les formes és compartint, en aquest cas compartint perruques, tenim el banc de les perruques, compartint la sang, és a dir, els donants de sang, doncs tenim el banc de sang, i compartint, per exemple, les administracions públiques, per exemple, a través de les biblioteques, compartint la calor, tenim els bancs de calor, és a dir, pensem que hi ha persones que a casa seva pateixen molta fred, i a lo millor anant a una biblioteca o un espai públic que hi ha calefacció, doncs això serveix, diguem-ne, per tenir aquesta calor que no troben a casa seva en quant a calidesa, doncs una cosa tan bàsica com l'energia i la calefacció. Per tant, els bancs de molts tipus són importants.
Doncs un altre banc que ens ha cridat molt l'atenció es diu la Biblioteca de les Coses. És un espai de préstec d'objectes i organització de tallers i activitats. Ells diuen de si mateixos que comparteixen objectes i històries. Podem saludar ara mateix Anna Peña, és directora de comunicació de Rezzo, que és una de les entitats impulsores d'aquesta Biblioteca de les Coses. La tenim ja a l'altre costat del fil telefònic. Anna Peña, bona vesprada.
Hola, bon vespre, què tal?
Moltes gràcies per estar amb nosaltres. Rectifico, perquè ho tenia escrit al guió.
Red Zero,
no Rezzo.
Sí, Red Zero, si a vegades...
Sí, crea una mica de confusió la O i el zero, de vegades, no és fàcil. Bueno, doncs...
És de residu zero, de forma simplificada, i que vam posar-nos el nom, doncs, residu zero, Red Zero, i això, així ens presentem.
Doncs queda corregit, Red Zero. Estem amb el professor Xavier Torrents avui parlant de bancs alternatius i ens ha cridat l'atenció el vostre projecte. Com surt i en què consisteix aquesta Biblioteca de les Coses, Anna?
Bé, la Biblioteca de les Coses, ja ho heu dit, neix d'un... És un projecte comunitari de veïns que just la setmana que ve farem 3 anys.
3 anys ja, molt bé.
De fet, és la que fem 3 anys, és la Biblioteca de Sant Martí, uh-huh. És la que vam fer conjuntament, vam impulsar Nusos i Resero aquest pilot de demostrar que era possible un lloc on les persones poguessin agafar en préstec objectes, no? En comptes d'agafar llibres, que estem molt acostumats, no?
Sí.
De llibres tothom sap què és, com uh-huh. funciona... Doncs la Biblioteca de les Coses va néixer de la necessitat d'uns veïns amb una proposta de dues entitats per tal de això compartir coses que no cal comprar-les, és a dir, no cal posseir-les, sinó que utilitzar-les i després tornar-les. Uh-huh. Pensem sempre en temes... té molt d'èxit el préstec d'eines de bricolatge. Per què? Perquè si claves un quadre a la paret, no et compraràs un trepà, no, sinó que pots anar a la Biblioteca de les Coses, agafar un préstec, fer el forat a la paret corresponent,
clar,
i llavors tornar-ho. Això que et fa... Que les avantatges són que no cal tenir tot d'objectes a casa, necessàriament, sense ús.
Clar, Anna, perquè...
Donar...
És que hi ha moltes vegades, és que tens tota la raó, que necessitem una cosa tan puntualment,
sí,
que d'on la treus? Doncs d'un banc col·laboratiu com el vostre, de la Biblioteca de les Coses, per exemple.
Exacte, perquè a vegades... Bueno, ja, normalment, a vegades es demana, Ei, escolta, em pots deixar, tal... Però aquest servei, doncs, es soluciona molt bé a aquestes necessitats, i insisteixo, és un projecte també que ve de la necessitat de reduir el consum, d'objectes que al final acabaran a una deixalleria o a les escombraries,
uh-huh.
És a dir, que estalviem material i alhora doncs fem una comunitat, és a dir, fem que cobrim una necessitat que potser un barri o un municipi pot tenir en aquest sentit, no? d'utilitzar coses com, bueno, si vols t'explico el que tenim a la Biblioteca de les Coses, però diem que aquesta de Sant Martí justament van decidir què tenia aquella biblioteca els veïns d'allà.
Uh-huh. Com surt aquesta idea? Ho impulseu des de Red Zero, però com vau pensar en portar-lo a terme?
Tot bé, a vegades hem de mirar altres experiències i vam agafar experiència,
sí,
de Library of Things, que ja existeix a Anglaterra i altres a tres ciutats diferents d'Europa,
uh-huh.
I vam dir, ostres, que interessant poder doncs, executar un projecte així. Llavors ens vam ajuntar aquesta... tant Resero com Nusos Cooperativa,
sí,
que té altres tipus... que ens vam ajuntar dos tipus d'entitats. Una, que som nosaltres, la Fundació Resero, que intentem aportar solucions cap a la societat residu zero,
mm-hmm,
no? És a dir, que allò, no? Reduir aquest consum, aquest model de producció i consum, que no para de provocar residus i residus. I, per altra banda, Nusos, que té una funció més associativa, més col·laborativa...
Més de comunitat,
llavors,
sí.
Vam veure la necessitat, vam veure aquest projecte i vam dir, per què no traslladem amb un pilot, amb una prova pilot, uh-huh, aquí. I llavors vam, gràcies també a una subvenció de l'Agència de Residus i també de l'Ajuntament de Barcelona, ho vam portar a terme. I com sorgeix? Doncs, primer de tot, allò... Fer grups de treball, convocatòries de veïns, perquè si tu vas com una entitat i no és les necessitats del barri, la pots espifiar perquè no veus... Potser poses a la Biblioteca de les Coses que no necessita la gent de...
Ha de tenir una utilitat, evidentment, sí.
Clar, llavors el grup motor, es va crear un grup motor que és molt potent i van decidir, van veure com ho volien fer, a on localitzar-ho, que es va localitzar a Cal Isidret, que és un casal que hi passa més gent, etc etc. No? I d'aquí vam fer el pilot, a veure què passa.
I mira, 3 anys després esteu funcionant la mar de bé. Algun comentari, Xavier Torrents, abans de
comiar? No, jo volia posar un exemple, que sí. ho estava explicant molt bé. Doncs, per exemple, jo potser m'agrada molt cuinar i tinc a casa la paella i la cassola, però potser no vull comprar-me el wok perquè poques vegades l'utilitzaré,
sí.
Però de tant en tant puc fer algun plat a partir d'utilitzar aquest, diguem-ne, aquesta eina culinària que és el wok. Sí. Doncs si la trobo a la biblioteca de les coses ja no la vaig a comprar, no? I d'aquesta manera, això... reduïm els residus i alhora estem col·laborant com a comunitat i com a societat. Mm-hmm.
Justament de cuina tenim la panificadora que ha sortit molt per fer pa.
Veus?
No? La panificadora, home, clar, i darrerament el tema del pa s'ha posat a l'ordre del dia. Doncs la Biblioteca de les Coses és un espai de préstec d'objectes i organització de tallers i activitats. Podeu trobar-los molt fàcilment teclejant a Google la Biblioteca de les Coses i participar d'aquesta comunitat amb aquesta mirada ambiental, social i també d'estalvi econòmic. L'Anna Penya és una de les impulsores com a directora de comunicació de Red Zero. Anna, moltes gràcies per estar amb nosaltres.
A vosaltres, simplement que si teniu algun al barri o municipi que vulgueu biblioteques de les coses, això ens poseu en contacte amb nosaltres i també ho demanarem a l'Ajuntament com una voluntat política de tirar-ho endavant.
Doncs queda dit, Anna. Bona nit i moltes gràcies.
A vosaltres, moltes gràcies.
Publicitat molt ràpida perquè se'ns tira el temps a sobre i rematem el programa encara amb Xavier Torrents.
Ràdio Estel, Tortosa, 90.1.
Si vols Ràdio Estel en safata de plata, els teus desitjos són ordres. Busca'ns per Android i iPhone com a Ràdio Estel oficial i treu tot el suc a la nostra app. Programes a la carta, podcast, la ràdio en directe, la graella diària i molt més. És l'app de Ràdio Estel. Tota teva. Dinafen Plus és un complement alimentari desenvolupat a base de vitamina C, zinc, coure i seleni que contribueix al funcionament normal del sistema immunitari. Aquest hivern pren Dinafen Plus o Dinafen Infantil. Protegeix tota la família i sol·licita Dinafen Plus o Dinafen Infantil a laboratoriosmaen.es o al 669 56 17 68. 669 56 17 68 i aconsegueix el teu Dinafen Plus ja. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de la gamma Dinafen. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2023. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Rafa Sanahuja.
Ara mateix soc una croqueta humana. La expressió és patetisme. Perquè m'heu comprat un pijama 5-6 talles més petit del que jo necessito.
Camins.
Ràdio Estel.
Té una caputxa que ara no s'aprecia.
No, tinc una caputxa, però està igual a l'altura del cul, perquè no puja cap a dalt.
Sí, no puja.
Expliquem històries.
6 minuts i arribarem a les 9. Xavier Torrents, per rematar el programa, volies parlar-nos, no tenim massa temps, però fes-nos un tast sobre qui va ser Violeta Friedman. I així també ens avances una cosa que succeirà aquí al Camins demà.
Sí, Violeta Friedman va ser una senyora. Ella, mira, ho entendrem ràpidament amb aquesta breu descripció. Ella va ser, perquè ja va morir fa uns anys, una dona jueva que va ser deportada a Auschwitz i va ser supervivent de l'Holocaust. És a dir, va ser, tot i que va haver la tràgica extermini de 6 milions de jueus, ella va ser una victòria contra Hitler, un cop de puny contra Hitler, perquè va sobreviure, i ella havia nascut a Hongria, i va viure tota la final de la seva vida a Madrid i a Espanya, diguem-ne, i en aquella època teníem aquí, encara hi ha, però ara s'atreveixen menys, hi havia aquí negacionistes de l'Holocaust, i hi havia un que inclús anava per els mitjans de comunicació dient, això és una mentira dels jueus, no va assistir a Auschwitz, etcètera, etcètera, i ella la va portar a judici. amb un advocat català, per cert.
Sí.
I la va portar a judici i va guanyar el judici i, diguem-ne, va perdre aquest nazi, diguem-ne, amb tot això.
L'advocat es diu, tenim aquí la dada, Jorge Trias Sagnier.
Sí, va ser una persona molt coneguda a casa nostra.
Va ser defensor d'aquesta dona, gran dona, Violeta Friedman, en la seva batalla judicial contra un criminal nazi, com tu dius, negacionista, León de Grel, si no tinc mal entès.
Sí, perquè aquest nazi venia de Bèlgica, Bèlgica no podia viure, justament per tot el que deia, i va vindre aquí veient que podia dir el que volia dir.
Doncs era un dels temes que tu ens havies proposat per avui, aprofundir en la figura de Violeta Friedman, deportada a Auschwitz, supervivent de l'Holocaust, i hem decidit esmentar-la. Però demà farem una cosa que per mi és extraordinària. Tindrem aquí a la Patricia Weiss Friedman, la filla d'aquesta dona, de Violeta Friedman, que està de visita a Barcelona, ja viu a Madrid, i vindrà amb nosaltres, ens parlarà de la història de la seva mare, també una mica dels seus avis, i de la lluita antinegació, no? Amb aquest advocat, el Jorge Trias, que rep un homenatge, si no tinc mal entès, aquests dies aquí a Barcelona, i per tant, ella l'està acompanyant per participar d'aquest homenatge. Per tant, demà tindrem aquest testimoni.
Sí, potser no ho pot dir el Rafa Sanuja, però ja us dic jo, demà escolteu el Camins, encara amb més èmfasi que avui.
Jo sí que ho dic cada dia, escolteu Camins, sisplau.
I demà, però encara més èmfasi, perquè és un moment clau, i recordem, a més, que el 27 de gener de cada any es recorda justament les víctimes de l'Holocaust.
Per tant, data apropiadíssima. Xavier Torrents, moltíssimes gràcies per la teva visita, pel teu temps, per les teves reflexions i perquè sempre ens ajudes a passar una ràdio nocturna fantàstica.
Bona nit.
Demà, escolteu Camins, segur que Xavier Torrents ho farà. Recollim ràpidament. Quin programa, eh? Quin programa. A punt d'arribar a les 9 de la nit, 9 dimecres de la segona temporada de Camins, amb un home que és més gos que Gattuso quan jugava, Ferran Capdevila a la producció, tenim Carla Buigas i Júlia Julve a la redacció, la nostra segona vida, la virtual, és a les mans de Maria José Mendoza i les seves i les nostres xarxes socials, i la clau de tot plegat, la tècnica més cotitzada d'aquesta casa, Paula Moreno a les vies de so i el muntatge musical, avui colant la Rosalia con qui no vol en el nostre informatiu. Ara de seguida, més informació en el butlletí de les 9. La Carla i la Júlia no us deixen i us van actualitzant tot el que passa a casa nostra i al món. Salutacions pels qui ens escolteu en la repetició de les 6 del matí. Avui, Xavier Trias, a 9:15, amb Pol Marçà, a veure què passa amb esta alcaldia de Barcelona. I pels del directe, que acabeu de passar una bona nit de dimecres. I amb un València de moment està perdent 1-0 al descans contra el Real Madrid en aquesta semifinal de Copa. Nosaltres que ho deixem aquí, però demà més Macedònia, més ràdio nocturna, més ràdio eclèctica. Farem Camins. Bona nit, cuideu-vos. Ja ho sé.